Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia, tot ja està jubilat. Salvador Ferrer manté viva la seva vinculació amb el Sincrotró Alba, on encara conserva un despatx i col·labora amb alguns projectes científics. Amb una trajectòria marcada per l'entusiasme per la física, Ferrer ha passat per centres d'alt nivell, com la Universitat de Califòrnia i el Sincrotró Europeu de Grenoble, abans de liderar la posada en marxa de l'Alba a Cerdanyola. En una entrevista al magazín de Ràdio Sant Cugat, Faves Comptades, Ferrer es mostra defensor de la recerca ben finançada i crítica amb la burocràcia, que posa bastons a les rodes a l'hora de tirar endavant els projectes. Destaca com una de les seves grans satisfaccions és estar haver contribuït a situar el Sincrotró Alba entre els millors del món. És una entrevista que poden recuperar a www.cugat.cat. La nit dels museus, la celebració dels 30 anys del grup Mediterrània, una ballada de sardanes i el concert de Víctor Carrascosa i Eliot Nuets Group són algunes de les activitats destacades del cap de setmana. Recordin que sempre que vulguin consultar les activitats del cap de setmana, tant de dissabte com de diumenge, poden consultar l'agenda de Cugat Mèdia a www.cugat.cat/agenda. El Sant Cugat Futbol Club ha fet oficial aquest dijous l'acord de col·laboració amb la Capital, l'equip de Lamine Yamal de la Kings League. Gràcies a aquest acord, el conjunt podrà entrenar a l'ASEM Jaume Tubau per preparar el Mundial de Clubs i els partits de la competició creada pel també blaugrana Gerard Piqué. Com vaig avançar a Cugat Mèdia, Lamine Yamal va visitar les instal·lacions del club la setmana passada durant els preparatius del draft. Amb aquest acord, els i les jugadores del club vermell i negre gaudiran d'avantatges exclusius relacionats amb la Capital i la Kings League. I no deixem el Sant Cugat perquè el primer equip femení té una cita amb la història aquest diumenge a les 4 de la tarda a l'ASEM Jaume Tubau davant el Mataró a la darrera jornada de preferent. Les santcugatenques han de sumar un punt per pujar a tercera federació. Les vermellinegres cinquenes reben el Mataró, que és el segon classificat i que ja ha pujat de categoria. El conjunt de Raül Raposo depèn d'ell mateix per assolir l'ascens. I l'alumne de tercer d'ESO del Leonardo da Vinci, Albert Ferrús Anguita, ha obtingut el primer premi ex aequo de la prova Cangur 2025 en l'àmbit català. El santcugatenc ha obtingut 150 punts, la màxima puntuació de la prova, un resultat que només ha estat igualat per un alumne de l'Institut Escola Oriol Martorell de Barcelona.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Benvinguts al resum setmanal del Connectat, un recull de les entrevistes més destacades dels últims dies, preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Ens acompanyeu? El resum d'aquesta setmana ens portarà per l'àmbit de la cultura, l'esport i l'oci. I començarem precisament per aquest últim, perquè dijous preguntàvem si hi ha suficient oci nocturn al Vallès Occidental. La Júlia Ramon va copsar l'opinió d'un expert en la matèria com José Luis Castet, propietari de la discoteca Meló a Sabadell i director del Festival Observa. Continuarem amb música, donant tot el protagonisme a la Banda Simfònica de Badalona, que arriba al primer quart de segle de la seva història i ho ha volgut celebrar amb un concert especial. L'Anna Clarà va conversar amb el seu director, el Miquel Arrué, i per als qui vulgueu, doncs preneu bona nota perquè serà aquest dissabte 17 de maig a les 8 del vespre quan a la plaça de la Plana doncs podreu gaudir d'una nit màgica on es combinaran melodies clàssiques amb un exquisit sopar de gastronomia local. I acabarem amb esports i el bon moment del sènior masculí de l'Hoquei Club Castellà, que continua fent història amb dos ascensos consecutius i ara un play-off a la vista. Vam parlar amb el president de l'entitat, Roger Benet, més que satisfet, orgullós de la marxa del club, i així ens ho explicava. Tot això concentrat en la pròxima hora que trobareu a Spotify. Connectats? Comencem! Sabadell i Terrassa són les dues poblacions més grans del Vallès Occidental i comparteixen la capitalitat de la comarca, però la majoria de joves prefereixen sortir de festa a Sant Cugat o a Barcelona. Així ho han assegurat molts sabadellencs que comparteixen l'opinió de la seva colla d'amics.
Jo no vull Sabadell, jo prefereixo llocs com Sant Cugat, Barcelona, coses així. Sí que és veritat que hi ha locals que estan bé per prendre alguna cosa i per sortir així, si vols sortir per aquí a prop, com per exemple la nit, que també està molt bé, però jo no sortiria per aquí, jo m'aniria a Barcelona abans que venir aquí.
Ens anem o a Sant Cugat o això, has d'anar a Barcelona o a algun joc que sàpigues on posen alguna musiqueta i coses així.
Sí que hi ha alguna discoteca, però l'oferta que hi ha no és la gran cosa i bueno, sí que hem d'optar per anar pues altres llocs, no? A Sant Cugat i tal.
Bueno, sortim més també molt a Sant Cugat, que és bastant més conegut, a teatre també, i sí, sí, la veritat que sempre em plantejo, primer miro fora i després ja, si no, busquem una mica d'opció Sabadell.
Tot i això, des d'avui fins a mitjans de juny, Sabadell recuperarà el pols amb un doblet de festivals a l'amfiteatre del Parc Catalunya. Aquest vespre, els Pets dispararan el tret de sortida de l'Embassat amb un concert que ha exhaurit totes les entrades, unes 2.000. I la setmana que ve, Doctor Prats i Saxeni li agafaran el relleu amb el festival Observa. Júlia Ramon, bona tarda.
Molt bona tarda, doncs sí, aquí a Sabadell tenim el pròxim mes una mica solucionat en aquesta matèria amb el festival Embassat i Observa, però fora d'aquí, què hi ha? Doncs sense poc, les alternatives eren ben poques i per això ara parlarem amb en José Luis Castet, no?, que és el director del festival Observa, però també propietari d'alguns locals d'oci nocturn que han obert recentment aquí a Sabadell, a l'antiga zona hermètica, per veure una mica quin era el panorama i quin és actualment. José Luis Castet, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Una mica, ara afrontarem uns caps de setmana de festivals aquí al Parc Catalunya, on ens trobem ara, però amb quin objectiu, amb quina finalitat va néixer aquest festival, l'Observa, ara fa 4 anys?
Pues la finalitat de l'objectiu era apropar la cultura i la música en viu i l'oci a la ciutat, no? Sabadell és una ciutat molt gran en què no hi havia una gran oferta de música en viu i concerts i oci, i bueno, ja ens vam tirar a la piscina i vam començar a fer aquest projecte que ja porta 4 anys i bueno, i de moment funciona.
Exactament, perquè aquí a Sabadell, més enllà de l'Embassat, no?, que ja està molt consolidat amb 17 edicions, però tret d'això no hi havia cap espai on poder escoltar música en viu així de manera habitual, per entendre'ns, no?, de manera recurrent.
No, la veritat és que no, perquè també a Sabadell tenim una manca d'espais no municipals on escoltar música moderna. I no hi havia res, la veritat, i creiem que era necessari, no?, sobretot com a mans que som de la cultura i de la música, crear aquest projecte i aquest festival perquè tothom pogués gaudir d'això, perquè creiem que avui en dia, i ara més que mai, no amb els temps que corren, és molt important socialitzar-se, consumir oci i música per poder evadir-te de la situació que estem vivint.
Mm-hmm. Ara, després de 4 anys, diries que s'ha satisfet una mica aquesta demanda, que s'ha cobert?
Jo diria que sí, potser algun altre veí de Sabadell et diu que no, però jo diria que sí, la veritat que els números no així ens ho diuen, vull dir que cada any ve més gent al festival, tenim més públic, més gent el coneix, i això és un bon símptoma, no?, i és el resultat de que això funcioni, que la gent vol, que era necessari.
Més enllà d'aquest festival, que s'allargarà més o menys fins a mitjans de juny, pel que fa a la resta de l'any, no?, a totes les alternatives d'oci nocturn, fins fa poc més d'un any que va tornar a ressorgir l'anomenada zona hermètica, no hi havia pràcticament res, més enllà de la nit, que crec que també està a mans teves, però no hi havia pràcticament res, vull dir, la gent, els joves de qui sabava el que volien sortir de festa un divendres o un dissabte, quines alternatives tenien?
Pues no ho sé, la veritat, perquè jo, com que sempre vaig a la nit, no te n'anaven, no. Aquí a Sabadell, més enllà de les 3, no?, o dels 4 bars que hi ha pel passeig o pel centre, no hi havia res. i el que hi havia, més enllà de la nit, no, no era com una discoteca com a tal, no, no era un lloc on, on música i llums, no, com poder tenir la, la sensació, l'experiència de discoteca. I això és que no, no, bueno, és que no, no hi havia res. Llavors pues, vam, ens vam embarcar l'altre projecte, no, a Maloa, i nosaltres vam obrir el novembre, i ara hi ha una mica més d'oferta a la zona hermètica, però ens estem trobant que està costant una mica canviar d'hàbits la gent després de tant temps. Ens està costant una mica omplir i fer venir a la gent jove, sobretot a la nova zona hermètica.
Clar, perquè ara mateix, si no recordo malament, hi ha tres locals, no?, d'oci nocturn a la zona hermètica, un d'ells el Maloa, que esteu, n'ets el propietari. Però clar, la zona hermètica la gent ho coneixerà perquè va ser molt coneguda, no? Però vull dir, és un polígon apartat del centre que el trasllat fins allà, el transport, és una mica dificultós, i més si vols sortir de festa, perquè llavors amb vehicle privat, doncs una mica complicat, compaginar això.
Sí, a veure, això és complicat, però no sé si hauríem de fer un estudi d'això. Jo et convido a que el facis.
M'ho apunto.
La gent, és a dir, jo crec que hi ha una gran part de la gent jove que no surt, però una altra part de gent jove surt. I si no surt a Sabadell, haurà d'agafar el cotxe igualment, llavors, per anar a Terrassa, per anar a Sant Cugat, per anar a Barcelona. Llavors, jo crec que la gent surt, però no està acostumada, o canviar-la d'hàbits és molt complicat. Llavors, cal feina, picar pedra, i és un camí llarg. Jo també, que soc molt de fustigar-me, no?, cada vegada que no omplo el club allà a Maloa, ens emmirallem en altres discoteques del Vallès o Maresme o Barcelona, però clar, són les discoteques que tenen un altre bagatge, que tenen molt més històric. Nosaltres al final portem 6 mesos oberts només, i crec que acabarem omplint, no?, que l'experiència que oferim nosaltres és la millor del Vallès, no?, perquè hem preparat una discoteca molt ben equipada, però falta acostumar la gent, que la gent la conegui i que es faci allò com casa seva.
Mm-hmm. Perquè per la gent que no ho conegui, no?, perquè ara mateix també ens estan escoltant des de Terrassa, Sant Cugat, una mica el Prat inclús, vull dir que el rang ara mateix és molt ampli. Què ofereix Maloa per a aquells que no ho coneguin? O sigui, en quin model us vau emmirallar per obrir una discoteca aquí a Sabadell? Quines característiques havia de tenir?
Bueno, la veritat és que nosaltres, o jo personalment, per la meva feina també he voltat molt, no?, i he fet molts clubs i moltes sales de concerts, i he conegut moltes experiències, i llavors al final era una sala gran, no?, amb molts inputs, no? Volem que l'experiència sigui molt completa, i a nivell de so tenim un so molt, molt potent, una sala que sona molt bé. De fet, hem tingut formacions per tècnics a la nostra sala, una pantalla de LED gran que et pugui fer una sensació immersiva, i a nivell de llums, pues, que hi hagi molts llums i molts efectes, no? Al final és una mica sensació de discoteca, no?, de tornar abans, de discoteca gran, i no el típic pub de poble, no? Vull dir, el que seria una discoteca, una experiència bona, de que a part de fer-te la teva com els teus amics, pues, estàs allà i estàs disfrutant de la sensació.
Mm-hmm. I llavors, ara comentaves que us està costant una mica omplir. Quins creieu que són els factors, no?, que us fan perdre aquesta clientela? O sigui, per què creieu que la perdeu? Perquè van a altres discoteques del Vallès? Perquè, doncs, la ubicació, la zona no és la idònia? Una mica, quins són els factors, no?, que us impedeixen avançar?
Jo crec que no és perdre-la, sinó que encara no l'hem guanyat. Que és una mica, no?, vull dir que són coses molt diferents, no? Perquè la gent que ve repeteix perquè se sent molt a gust, però falta que vingui més gent, que la conegui i que es facin allò com que si avui fa, ens falta temps i rodatge, com qualsevol projecte.
Uh-huh. Creieu que hi ha gent, per exemple, que va a discoteques del Vallès, com per exemple podria ser Munt de Sant Cugat o la República de Terrassa, per exemple, que trobaria el mateix aquí a Sabadell, però el que comentaves abans, no?, que al final com que ja s'ho coneix, perquè les altres, doncs, són més històriques, tenen més anys o són més conegudes, van cap allà?
Sí, 100%. Al final la gent va on coneixis en còmode, i canviar d'hàbits a la gent, ensenyar-li una cosa nova i que li agradi i que torni, és complicat. Nosaltres ho estem fent, però però falta, ens falta rodatge, falta, falta temps.
Anant una mica més enllà, no?, també a la importància de donar aquests espais no només al jovent, sinó també doncs, a la gent gran, no?, una mica per la societat actual, ho comentàvem ara per sobre, és molt important doncs, trobar com espais d'esbarjo, de distracció, de no pensar en res, no?, de poder-s'ho passar bé, i és com que aquí a Sabadell no hi ha espais d'aquesta manera i és important realment, vull dir una mica la resposta o les sensacions que de la gent que ve a la nit o ve a Manoa o al festival observa, no?, una mica què diuen?
Agraïts, estan contents, també és molt diferent, crec, que una discoteca a l'uso que un festival, no? Quan venen al festival aquí, l'experiència de l'amfiteatre i de l'Observa pues, és una experiència molt bona perquè l'espai, sempre ho recordem, és únic, és idíl·lic, té una sonoritat molt bona també, i és un altre format d'oci, no? Potser més familiar o més cultural, no? Però surten molt contents i quan venen a Maloa, la veritat és que tothom que ve a Maloa flipa perquè no l'experiència, vindre l'experiència d'entrar, no l'efecte wow aquest, no? És molt bo i positiu i la gent se sent molt còmoda i els tardeos per gent així més gran estan funcionant molt i la gent repeteix, estem omplint cada dissabte tarda amb els tardeos.
Clar, aquesta és una altra, els tardeos, o sigui, això que està més de moda, no? Ara una mica també aquí ens trobem amb el mateix, ja no només festa de matinada pel jove, sinó que per la gent gran, que potser no vol sortir fins les 5 del matí o fins les 3 del matí, tampoc hi ha res, vull dir, aquí a Sabadell que jo conegui no hi ha res en plan d'això, de tardeo.
No, bueno, hi havia, no, a veure, tu el tardeo al final sempre el pots fer un bar, no?, perquè els bars estan oberts a la tarda, no?, però com al final nosaltres és el que remarquem, que estem oferint una experiència, no?, que és el conjunt d'audiovisuals i de llums, i que la gent li encanta i s'ho passa molt bé i balla i es fa el seu gin tònic o la seva cervesa i surten molt feliços i amb ganes de repetir, i tenim molta gent que repeteix cada cap de setmana. També estem oferint diferents tipus de tardeo, diferents música, però tots enfocats a un públic una mica més gran i surten molt contents, l'experiència és molt bona.
Ja l'última, ha estat difícil arribar fins aquí, vull dir, potser si hi ha una manca, no?, d'oferta és perquè al final tots els tràmits per obrir un local d'oci nocturn o per muntar un festival, no?, que això ja és un altre nivell, són difícils.
Sí, la veritat és que el camí ha estat molt difícil. Ha estat molt difícil, també és molt enriquidor, aprenem molt i la veritat que després la sensació és molt bona. Però bueno, és el que ens queda. Després, no, a mi com a propietari o director del festival, hem patit molt, sempre també ho remarquem, vull dir, no, nosaltres no tenim darrere grups inversors, no som un Primavera Sau, no som un Sonar, no, som nosaltres amb les nostres mans, els nostres amics i la gent propera que tenim, i al final acabes movent quantitats de diners importants que no sempre surt com tu t'agradaria, no? Perquè sobretot començar després de tant temps amb un projecte així de concerts o de música en viu i acostumar a la ciutat i al conjunt del Vallès a que això passi i que vinguin i que paguin entrades, no? Està sent dur, ha sigut dur i és una feinada, però bueno, són gent que ens agrada el rock and roll. Són gent jove, no, encara que no ens cansem i que volem fer-ho i estem tirant endavant. A nivell de números, sí que, bueno, ha sigut això molt dur, no? Perquè al final vivim en un món capitalista, malgrat ens pessis sense diners, no pots fer res i els diners porten més diners, però de moment, com que no els tenim, nosaltres tenim les nostres mans, que són el nostre capital, el nostre punt fort, el nostre múscul, i aquí aguantem i resistim. Llavors, bàsicament, el que demanem a la gent de la ciutat i del Vallès és que vinguin a consumir música en directe, concerts i noves experiències a Maloa, perquè això pugui durar molts anys. I jo personalment, òbviament, sempre tens, no, pues, sempre fas això amb comprar diners, no? O sempre en el cap de poder guanyar-te la vida, no? Però no som gens amb moltes ambicions o que volem anar amb un Ferrari pel carrer, sinó fem això perquè ens agrada i que amb Maloa ens està costant una mica també el fet de nosaltres hem fet o gràcies a que jo guanyés la llicència tenim una sala de concerts, no? On poder acollir concerts de música moderna a la ciutat, però falta que la gent encara vingui a consumir perquè a les d'ara costa molt programar música per poder recuperar els diners o ni que sigui cobrir gastos.
Mm-hmm. Doncs Radiografia Feta, moltes gràcies per haver-nos explicat una mica com ha estat aquest procés, no? Aquesta experiència, i també doncs crida feta, no, a tota la ciutadania perquè sàpigui les alternatives d'oci nocturn que hi ha aquí a Sabadell. Moltes gràcies.
A tu, Júlia.
Aquest mes de maig, Badalona torna a omplir-se de música i emocions amb un dels esdeveniments més esperats de les festes de maig, el concert de la Banda Simfònica de Badalona. El pròxim 17 de maig, a les 8 del vespre, a la plaça de la Plana, serà l'escenari d'una nit màgica on es combinaran melodies clàssiques amb un exquisit sopar de gastronomia local. Marxem fins a Badalona per parlar amb Miquel Arrué, director de la Banda Simfònica de la ciutat, i la nostra companya, l'Anna Clarà. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Miquel Arrué. Miquel, què tal? Com estàs?
Molt bé, Anna. Molt bona tarda.
Aquest dissabte 17 de maig a les 8 a la plaça de la Plana afronteu doncs, aquest esdeveniment, aquest concert, i també, per motiu de les festes de maig, però també celebreu una data assenyalada, els 25 anys. Com afronta la banda aquest concert?
Doncs afrontem amb molta il·lusió. Vull dir, avui en dia el fet que una agrupació musical sense ànim de lucre, no?, totalment cultural, pugui aguantar 25 anys fent música i portant la música a tot arreu, la veritat és que és tota una fita i en tenim moltes ganes de que arribi el concert i mostrar tota la música que tenim i tota il·lusió que tenim amb la banda.
I què significa per tu dirigir, perquè tu ets el director de la banda, què significa per tu dirigir aquest concert en una plaça tan emblemàtica com la de la Plana?
Pues per mi és un privilegi, jo ho tinc que dir així, és un privilegi. És un privilegi dirigir aquesta banda que té tant de compromís, que té tanta il·lusió, tantes ganes, amb una ciutat com la que és Badalona, que és una ciutat importantíssima, amb una plaça com aquesta, amb la que igual la banda ha fet molts concerts, ja portem tota una tradició de concerts de fa molts anys. I la veritat és que per mi és tot un moment, dic, molt maco, molt bonic, i per celebrar, no?, aquests 25 anys que ho tenim ahir ja.
Sí, i aquest any pujaran a l'escenari entre 70 i 80 músics. Com valores aquest creixement tan ràpid, tenint en compte que fa dos anys eren només 13?
Pues la veritat és que la valoració ha trencat totes les expectatives, perquè jo quan vaig començar a la banda, la junta directiva en aquell moment es plantejava el fet que tenien que fer molta feina, que anar a treballar a poc, que posar-hi molt, no?, i veure què passaria, no? I la veritat és que, ja et dic, en aquesta primera reunió no es van plantejar que en tan poc temps poguéssim arribar a aquest número de músics. Nosaltres pensàvem que trigaríem igual 4 anys o 5, que arribaran uns 70, 80 músics. I ja dic, amb més temps, així que el fet de que jo encara no porto dos anys i mig en la banda i en aquest concert ja estarem entre 70 i pico, quasi 80 músics, la veritat és que és tot un
repte, no? Al final també.
Un repte, sí, un rècord total, no?, d'expectatives i de tot.
I què ha suposat per tu agafar el relleu de Manel Barea, que recordem que és l'antic director de la Banda Simfònica de Badalona, que va estar més de dues dècades al capdavant?
Pues per mi és tot un repte també, perquè ell va fer una gran feina, va treballar moltíssim a la banda, la va portar a un punt molt alt, perquè inclús va guanyar un certamen de bandes a València, que les bandes són molt fortes, i va poder competir contra aquestes bandes i va poder guanyar. En la memòria dels músics, perquè tenim molts músics ara que recorden molt, no?, aquella trajectòria, la memòria dels músics, hi ha concerts, molt emblemàtics, recordem els moments, i pues, el fet és que per mi és tot un repte el fet de continuar amb aquesta feina i de deixar el gestor igual d'alt que no deixar-lo ell, no?
Justament, Manel Barea també tindrà un paper destacat, no?, en aquest concert. Ens pots avançar què dirigirà?
Doncs pues mira, com estem fent el 25 aniversari i volem donar protagonisme a tothom, no?, que ha passat per la banda, que ha estat ahí, que ha col·laborat, que ha treballat, evidentment, ell que està director pues, 22 anys al capdavant de la banda, li cediré la batuta en un moment. Ell obrirà la segona part del concert i llegirà un passo doble que es diu l'Abanico, que va ser el primer passo doble que ell va dirigir a la banda sinfònica de Badalona, al seu primer concert. Vull dir, tot amb aquest concert està pensat d'una manera molt simbòlica.
Sí, i com ha estat tornar a treballar amb ell per preparar aquest moment?
Doncs pues la veritat és que molt bé. Ell ara té, malgrat que està jubilat, una gent bastant apretada i coincideix que aquests dies també està preparant un concert amb una orquestra de cambra i gairebé tots els nostres contactes per preparar això han estat telefònics, no? Llavors ell, pues la veritat és que m'ho ha posat molt fàcil i sempre està disposat i no hi ha cap problema i quan parlàvem de quin tipus de repertori que podíem fer, quan podíem assajar, ja deia, bueno, pues podria fer això, podria venir aquí. Vull dir que ell sempre ho ha posat molt fàcil i la veritat és que molt bé, i se n'ha après moltíssim d'ell també.
Sí. I quines són algunes de les peces més emblemàtiques que sentirem durant el concert?
Doncs mira, el repertori serà bastant variat, però les peces, diguéssim, com més emblemàtiques serà la primera part que creem el bolero de Ravel, que és una peça que la banda l'han fet com tres vegades, no? I és una peça que se recorda moltíssim, que agrada molt, que al públic li agrada moltíssim també, no? També ja no és una icona de la banda sinfònica de Badalona com a seu repertori, sinó a nivell orquestral i tot, no? I quan estàvem parlant d'aquest concert, dic, mira, pues aquesta hem de fer-la, perquè per celebrar el nostre 25 aniversari, això ho vam fer moltes vegades i hem de tocar-la, no? Aquesta és una, i després tocarem, a la segona part tocarem 1812, que és una apertura que acaba amb canonades, amb campanes d'església, bueno, amb focs artificials, no? I pensàvem que era una molt bona manera de tancar el concert i fer aquesta celebració. I també va ser una peça que en el seu moment, quan la van fer a la plana, va tenir una gran acceptació i també està molt gravada a la ment de tots els músics de la banda aquell moment, no?, que el va veure d'una manera molt especial. I es nota a l'hora d'assajar, perquè l'assagen és una il·lusió enorme.
Sí.
Així que aquestes seran les dues més emblemàtiques que farem.
I com heu triat el repertori? Ha estat difícil decidir quines peces representaven millor aquests 25 anys?
Sí, això he de dir-te que sí. Està molt complicat perquè quan estàvem repassant els programes, perquè conservem, no? Tenim tot un arxiu històric de la banda molt ben cuidat i molt ben guardat. I quan ara vam consultar els programes, tots els coses que havíem fet a la plana, els coses que havíem fet de novembre al Teatre Zorrilla, per Santa Cecilia, i mirant, oh, pues aquesta també, ostres, pues aquesta també és molt, ui, aquesta... Però al final has d'acotar, perquè si no el concert duraria 5 hores,
clar,
no? Així que ja t'he dit que està difícil, però jo crec que amb aquestes representarem bastant el que ha estat aquesta trajectòria de 25 anys.
La música anirà acompanyada d'un sopar amb gastronomia local. Com veus aquesta combinació entre música i cuina?
Doncs mira, és una mica la idea que portem ara d'obertura cada vegada més de la banda i de que els concerts no tinguin aquesta serietat clàssica de que has de seure allà, no? I hi ha aquesta separació entre el públic i la música i sembla que estàs escoltant la música i que tot això sigui, bueno, pues d'altra dimensió, no? Llavors estàvem pensant que, clar, que de quina manera millor podíem fer un 25 aniversari que la gent, a part de gaudir de la música, pues gaudir d'això, d'aquests productes gastronòmics que són de Badalona, també de poder fer una cata de vi o fer-se una cervesa o una mica d'aigua, el que vulguin, mentre estan en aquest moment d'escoltar la música. Pues aquesta idea és això, de fer obertura, d'unir-se cada vegada més a la ciutat de Badalona i promocionar també els seus productes i que en conjunt sigui tota una experiència per la persona que està escoltant, no?
I també et vull preguntar pel paper que tindrà el presentador durant el concert. Ens pots fer 5 cèntims de com dinamitzarà la vetllada?
Doncs pues mira, el que puc dir-te és que ara estem com a bojos i com a boges enviant-li anècdotes de la banda, perquè clar, tota la part històrica ja la coneix, se l'ha de mirar, una mica repertori, com funciona la banda, tot això, no?
Sí.
I va haver un moment, farà la setmana passada, va dir, escolta, això està molt bé, però bueno, aquí hem de posar una mica més de xitxa perquè el públic pugui participar, no? Tinguin anècdota, empatissin més a la banda, connecti més, no? I es va demanar que li enviessin, pues, això, tot anècdotes, perquè ell també en algun moment pogués això, veure com té la temperatura al públic i si està una mica més fred, pues, baixar un moment i fer algun comentari, explicar alguna anècdota, no? Perquè per això no, perquè el públic empatissin massivament amb la banda, se la senti seva i vegi que al darrere de l'instrument el que ja són persones, no? En totes les nostres històries. Clar. Així que crec que ell farà una feina molt bona, no? De connectar el que és la part més humana de la banda amb el públic.
Ara anem a centrar-nos un moment amb la pròpia banda. En quin moment va canviar el nom per convertir-se en la Banda Simfònica de Badalona?
Pues mira, va canviar en el 2000. Des d'aquest moment ella es deia banda de música de Badalona, crec, una cosa així, i és el moment en què la banda signa un conveni amb el Conservatori de Badalona en què fèiem una col·laboració mútua i agafa la direcció Manuel Barea quan es decideix canviar el nom, perquè ja s'incorporen instruments del conservatori, com són els violoncels, contrabaixos, que li donen aquesta dimensió més sinfònica, i en aquest moment canvia el nom i es diu Banda Sinfònica. I a partir de canvia tot, no? Perquè canvia el repertori, canvia la manera, era una banda que feia moltes coses de carrer, moltes coses d'animació, ja s'entra més en les sales de concert, i a partir d'ahir és quan tot diguéssim que dona un pas més, no?, a dintre de lo que seria el tema concertístic.
Mm-hmm. També, per tancar el concert d'aquest dissabte, ho fareu amb l'himne dels Pirates de Maricel. Ens expliques sí. Per què heu triat aquest tema?
Sí, perquè resulta que el dia 24 fem l'obertura del Shopping Night que organitza la Càmera de Comerç de Badalona. I llavors, l'any passat es van proposar de fer aquesta obertura, no, nosaltres, és res, fer un concert d'uns 30 minuts, però això, per començar a ambientar i tot això, no? I que la gent s'animi, sí. Ben ahí, escolta la banda, doncs, bueno, pues ara fem una volta per aquí, no? I com resulta que aquest any dediquen, i va anar molt bé, això no ho he explicat, l'any passat va anar molt bé, i d'altra vegada que m'han començat, dic, escolta, podeu venir, és que va estar molt bé l'any passat, veniu aquest any, i també, perquè és que ho va fer molt bé, no? I clar, es van preguntar, escolta, i aquest any de què va? L'any passat anava de pel·lícules, sí. I aquest any va de pirates.
Ostres.
Llavors la nostra sosdirectora, la Maria Salat, directora junta, em va dir, escolta, Miquel, pues si anem a fer pirates, hem de fer Maricel, no?
Clar.
I jo dic, calla, que crec que tinc un arranjament per ahir, a veure si podem utilitzar-lo. I evidentment, farem de vist com per acabar pues, l'himne dels Pirates de Maricel, a veure si el públic ens canta la tornada, tots sí. Allà les veles inflaran amb els braços en alt, i es convidarem a que tothom vingui al concert d'obertura de la setmana següent del dia 24 de maig, dissabte.
Quin creus, et vull preguntar aquí, quin creus que és el secret perquè la banda hagi sobreviscut i crescut durant aquests 25 anys?
Pues el carinyo. Jo crec que és el carinyo en què se fan les coses. Vull dir, que el carinyo i la generositat. Ningú dels que estem allà ho fem per altra cosa que no sigui la música, perquè no ho fem perquè ho fem perquè la banda continua endavant. Tratem amb el màxim carinyo la música que fem, la toquem amb tota l'issó del món. Tenim un compromís perquè pensem que la banda aporta uns valors molt importants a la ciutat, de convivència, d'estar tots junts, d'estar units per al mateix objectiu, de fer música perquè la gent disfruti i gaudeixi i també es transformi una mica. Has de pensar que la banda en aquest moment pues, semblem la ONU, perquè hi ha gent de tots els països, de tots els llocs, yeah. Evidentment hi ha gent de Badalona, gent d'arreu de Catalunya, tenim gent dels Estats Units, tenim gent del Perú, tenim gent que ve d'Escòcia, vull dir, i tots en tenim, i tots estem a gust, i tots estem bé, no? En un moment tan convuls que tenim al món, que tu puguis dir, mira, som 70, cada un som d'una punta de món, també amb catalans i tot, però s'entenem, estem aquí, ho fem amb carinyo, no? Jo crec que és això, el tratar d'aquesta manera, no? El Manel també li va posar molt de carinyo, moltes hores, perquè la banda tirés endavant, i això s'encomana, i jo crec que és el gran secret, és aquest.
I ja per acabar et vull preguntar que quin somni tens pel futur de la Banda Simfònica de Badalona?
Uf, jo molts.
Quin destacaries?
Jo, mira, destacaria dos. El fet de veure si amb gent de nosaltres, o sigui, d'aquí de Catalunya i gent que vulgui venir a estar amb nosaltres, podem arribar a fer una banda de 110-120 i la fita seria a fer un certamen, anar a un certamen com vam fer fa 10 anys, que el vam guanyar amb Manel Barea, poder anar a un certamen, poder anar a competir en les grans bandes valencianes i del món, i fer un gran paper i deixar el nom de la banda sinfònica Badalona ben alt i prendre de Badalona i que la ciutat Badalona se senti molt orgullosa de la seva banda.
Molt bé, Miquel, doncs des d'aquí animem a tota l'audiència que vulgui assistir el 17 de maig a les 8 a la plaça de la Plana, on tocareu amb la banda sinfònica de Badalona, i un plaer haver-te tingut aquí al Connectats amb nosaltres.
Pues moltíssimes gràcies, Anna. El mateix dic, esteu tots i totes convidats a venir al concert. Omplim la plaça de la Plana, gaudir de la música, i es veiem allí. Així que altra vegada, moltíssimes gràcies, Anna.
Passi el que hagi de passar, l'Hoquei Club Castellà ja ha fet història. Després de dos ascensos consecutius del primer equip masculí, debutant per primera vegada a Nacional Catalana, aquest mes de maig jugarà un play-off per pujar a l'Hoquei Lliga Plata. És la segona màxima competició estatal, el club ha despertat l'admiració en el món de l'hoquei i més tenint en compte que té un equip ple de jugadors de la base. Avui en parlem amb el president del club, Roger Benet. Molt bona tarda, Roger.
Bona tarda.
Crec que és el tercer any consecutiu que parlem a aquestes alçades de la temporada per comentar que us trobeu a punt de pujar de categoria. Les dues últimes vegades ha estat així. En aquest cas, que és el primer equip masculí debutant a la Nacional Catalana, era impensable de pronosticar que us trobaria un any més en aquesta situació semblant, oi?
Doncs sí, a nivell esportiu la veritat és que l'equip ha sobrecomplert les expectatives que ens havíem plantejat i, home, després d'una primera vegada en aquesta categoria, que no oblidem que és la primera categoria de Catalunya i és super competida. Ja a la final de la primera volta vam arribar a la Copa Generalitat, ara assolim els play-off i vaja, espectacular. I diu molt de jugadors, de l'estaf i vaja, tenim una expectativa de mantenir-nos com aquests últims anys, però cada repte que té aquest equip l'afrontem amb ambició i toca gaudir, donar suport i per què no, doncs, somiar una mica, no?
I a què creus que es deu aquest bon paper, aquesta bona trajectòria que està tenint l'equip?
Doncs jo crec que el mèrit és dels que són a la pista i l'estat tècnic i l'àrea esportiva. Tenen molt compromís, molt esforç i sobretot una gran ambició.
Hi ha nervis per aquesta nova situació? Afronteu una altra opció per anar escalant en aquestes categories?
Hi ha nervis, però són aquells nervis bons. Perquè veníem com a nous a la categoria, per tant, per què no anem-hi, i si no haurà estat igualment un superèxit, però som nervis de papallones a l'estómac dels xulos.
Ja, ja. I escolta'm una cosa, tots els jugadors del primer equip, exceptuant un, són de la base de Castellà, 9 de 10. Això també parla molt bé de la feina que s'està fent en les categories inferiors, no?
Doncs sí, la veritat és que són gent majoritàriament de Castellà i fa que la defensa de l'escut sempre tingui un plus més, no? Vaja, no ens tanquem a incorporar jugadors, però sí que és veritat que ens agrada treballar amb la gent de la casa.
I a més m'imagino que també és un incentiu per als petits que venen per baix de veure que aquests mateixos jugadors que estan en el primer equip abans han passat, no? Els han precedit i potser és un mirall per ells.
És absolutament així, és l'exemple, és com ha de ser, els emmirallen, els tenen a la pista, els veuen als entrenaments, comparteixen, parlen amb ells, tenen ja una com t'ho diria, una sinergia molt xula entre els petits i els grans, i les petites i les grans, i la veritat és que ajuda molt, perquè si el mirall va cap amunt, doncs sempre...
És perfecte.
És perfecte, exacte.
Parlaves de les papallones a l'estómac, d'aquests nervis que són dels bons. També estan en aquesta situació, els jugadors?
Els jugadors tenen il·lusió i ganes de competir. Jo crec que tenen moltes ganes de mostrar què poden fer, com poden mostrar el seu hockey en una lliga que és supercompetida i realment, doncs, com que sempre superen les nostres expectatives i superen qualsevol frontera que es posen, doncs jo crec que estan molt il·lusionats.
I m'imagino que l'afició il·lusionada i somiant en portar amb volandes, no?, l'equip a la nova categoria, si és possible.
Home, sí, la veritat és que l'afició crec que portem eufòria permanent des de fa 3 anys que ja vam ascendir al segon a primera a nacional i ara està el playoff de nacional, no? Per tant, l'afició jo crec que hi serà, l'afició apretarà i no els deixarem sols, però és que si et poso a mirar en perspectiva és que és molt bèstia el que han aconseguit aquests equips.
Ho és, i estem parlant d'un equip que treballa diríem que amb la seva pròpia matèria primera, que són els jugadors que aneu creant de la base, per tant el mèrit encara és més gran.
Oh, i tant.
L'Hockey Lliga Plata és una categoria, diríem que ja important, té fama de ser cara en respecte de les anteriors, no?, per a vosaltres, per als clubs. Jo no sé si ja has pensat en algun pla, tu i la teva junta, per intentar aconseguir aquest miracle de l'ascens, perquè això suposarà, doncs, buscar clarons.
Doncs sí. I molts, però vaja, sí, ja fa temps que estem treballant buscant patrocinadors importants que ens puguin acompanyar en aquest viatge una mica meteòric que estem fent, i des d'aquí animar les empreses de la zona que s'impliquin amb les entitats esportives i òbviament amb l'hoquei, perquè, home, si arribem a un hoquei plata amb una visibilitat nacional, necessitem d'aquesta sinergia entre empreses, entitats, que al final tothom hi guanyi, no?, i puguin tenir una visibilitat important, i nosaltres, doncs que ens ajudin a seguir aquest somni, no?, que estem fent des de l'Hockey Club Castellà. Mm-hmm. Però sí.
Roger, amb què et quedes de tot el que està vivint el club?
En què em quedo? Penso que el millor són les cares dels nens i les nenes. O sigui, el veure'ls com feliços i contents que estan jugant, animant, xocant la mà amb els seus i les seves referents. Bueno, penso que els que estem a la Junta ens hi vam posar per això, perquè teníem els nanos petits i els volíem veure contents, feliços, i per això ens hi vam posar, i la veritat és que és amb el que em quedo.
Mm-hmm. Hem parlat del mèrit de l'equip, del mèrit de la part tècnica, però és inevitable parlar també de l'esforç i de la feina que feu des de la junta directiva, no? Perquè hi ha molta feina aquí darrere.
Bastanta. A veure, aquí hi ha diverses parts. Una és la coordinació esportiva, té una idea clara del creixement del club i segueix amb el model que vam marcar com el que volíem, i això s'ha notat en el creixement dels últims anys en totes les categories de masculí i de femení, en què a poc a poc estem enfocant-nos més en la millora tècnica i competitiva dels equips, i cada vegada hem aconseguit, doncs, captar més talent a nivell d'entrenadors també, i això ajuda molt a millorar l'equip. I bàsicament des de la Junta el que volem és que la part esportiva tingui un ecosistema econòmic i per la part social que acompanyi en aquesta visió.
Perquè és un club que heu anat creixent. Fins fa no gaire no teníeu ni sènior femení, no?
Correcte, no? L'any passat va ser el primer any que vam fer el sènior femení, per tenir ja pràcticament tota la línia del femení complerta, i aquest any ens estan donant moltes alegries, ja estan pujant moltes jugadors del FEM 17, i l'evolució en el segon tram de la temporada ha sigut boníssima. I crec recordar que et vaig dir que els equips femenins donarien moltes alegries, no? En l'anterior entrevista que vam fer, bueno, dir-te que també el FEM 17 ha assolit la Copa Catalana, que es disputa a Roda de Ter el primer cap de setmana de juny, i que allà hi serà, òbviament, tot el club, que aquest cap de setmana el Benjamí ha estat als campionats de Catalunya, i vas sumant petits èxits o grans èxits, i te n'adones que el camí és correcte, està bé.
I per què diries que és el més important perquè un club esportiu, tant se val, si és hoquei o de qualsevol altre esport, funcioni?
Bàsicament que tothom vagi a la una i que es pensi en equip, en club, més que en cadascú o en les necessitats individuals, i que els que els equips es comprometin amb les idees dels entrenadors i, òbviament, com sempre, es treballa esforç a cada entrenament, a cada partit, i van sorgint les coses.
Uh-huh. Estem a tocar ja del final de temporada, és a dir, l'esprint final per tancar el curs, però, clar, un cop es tanca una temporada, se n'obre una altra, i, per tant, esteu pensant ja en la campanya que ve perquè la canalla s'apunti a l'hoquei?
Doncs sí, la veritat és que ja, vaja, fa molt de temps que estem treballant, volem animar els nens i nenes que d'I3 fins a I6 que vulguin venir a provar gratuïtament l'hoquei des d'allà, que cada dimarts de 6 a 7 i quart poden venir al pavelló Dani Pedrosa, els hi deixarem tot el material, podran provar un esport que és fantàstic i dir-los que no se'n penediran, i si més no, que ho provin, no hi perdran res, així que s'animin.
Escolta, acabarem recordant, hem començat parlant del primer equip, del play-off per pujar a Hockey Lliga. Teniu confirmats horaris, dies i rival per aquest play-off?
Doncs encara falta una jornada que pot acabar d'alterar les posicions, i això pot canviar el fet de que juguis a casa o fora. Sí que l'última de maig hi ha els primers partits, i com que són play-off al millor de tres, doncs veurem com quedem a la classificació, si juguem a casa o fora, i després a partir d'aquí doncs sabrem exactament les dates definitives. I les comunicarem, òbviament, per les xarxes.
Molt bé. Doncs, Roger Benet, moltíssimes gràcies per passar novament pel Connectats. Nosaltres ens anem citant any a any, no?, per aquesta època. I afortunadament, ho fem per parlar d'èxits, que no es topes malament.
Esperem que l'any que ve torni a passar.
Gràcies, Roger. Bona tarda.
Adéu, gràcies.
És tot, Connectats. Fins la setmana que ve.
Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Siempre. Y un aire de tristeza como yo al mirar. Lo que hicieron los años con nosotros. Guardamos silencio, nada a reprochar. Thank you.
música a Ràdio Sant Cugat.
Em preocupa que no em deixis, que no paris, que m'ofeguis, que em limitis. Em preocupa que em controlis tristament. I m'estimes i m'abraces i no et vull viure. No. I et respiro i et lamento i em molestes i em faig gran. Deixa'm, oblida'm i abandona'm. Em despertes, m'acompanyes i mai no estic tranquil. Collons que passa el temps i m'ha agafat dormint. Respirarem tots a destemps i veuràs com qui no pugui marxarà. Segur superem. Després tranquils i veuràs com qui no vulgui li direm adéu. I tinc por de riure i tu dius no n'hi ha per tant. Deixa que jo sol m'equivoc. Estresso i dono voltes i ja no sé si estic. Joder, que passa el temps i m'ha agafat el llit. Respirarem tots a destemps i veuràs com qui no pugui marxarà. Segur superem després tranquils i veuràs com qui no vulgui li direm. Adéu, respirarem tots a destemps i veuràs com qui no pugui marxarà. Segur superem després tranquils i veuràs com qui no vulgui li direm. Adéu.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Segur que vols anar tan lluny. Segur que estàs bé del cap. Però com pretens navegar amb una barca a vela? Si encara estàs fotut. Fer un tomb, ara torno a Déu. Si
perdut i deu estar tan lluny que em fa patir.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Aquella noche la luna me había invitado a una copa, pero en vez de bailar con ella quise jugar a quitarte la ropa. Tus ojos ya me decían que eras una apuesta arriesgada. Sin poder inventar excusas, puse mis cartas sobre tu cama. Me dijiste que tenías un plan, que me contarías un cuento de hadas y que cuando quemaran las calles yo sería tu coartada. Tus piernas fueron mi bufanda, tu piel fue mi pijama, y en lo que tarda el sol en salir aprendí que lo que importa es saber irse por las ramas. Después de la primavera, como las pelas que el ron hace que eches para afuera, como olor de una sonrisa que a los locos desespera. Te salías para la calle vestida como de guerra. Cuando te miro extrañado me invitaste que viniera y dices voy a cazar el sol. Quieres ser mi compañera. Y a las 3 de la tarde de ese mismo día habíamos montado en el Raval una trinchera. Oh, una trinchera. Quedamos con tu amiga, esa tal revolución. Será que la paz no interviniera. Oh, una trinchera. Quedamos con tu amiga, esa tal revolución. Lo último que quería será que la paz no interviniera. El sol que se sonroja al verte cada mañana y el canario que no canta porque no le da la gana. Como un príncipe azul que ha dado por serrana, me mirabas a los ojos mientras mi alma devoraba cuando...